Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Audiència de Barcelona ha reclamat una investigació global de les càrregues policials de l'1 d'octubre a la capital catalana. El tribunal vol que s'analitzin les ordres dels responsables de l'operatiu conjunt i de cadascun dels suboperatius a la ciutat per posar en evidència si els fets revesteixen o no caràcters de delicte, com asseguren les acusacions i com avala el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les diverses càrregues de l'1 d'octubre als punts de votació a la capital. L'Audiència considera que aquesta causa principal del jutjat número 7 haurà d'aclarir si es pot equiparar l'actuació policial als col·legis electorals situats en edificis públics amb la intervenció als col·legis ubicats en entitats privades. Aquesta anàlisi permetrà comprovar si existeix una vulneració dels drets fonamentals, segons el tribunal. De fet, l'Audiència s'ha pronunciat perquè l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, dues de les acusacions, van recórrer la decisió del jutjat número 7 d'arxivar la peça separada de les càrregues de l'1 d'octubre a la Fundació Trini Jove. Al Tribunal Suprem, a Madrid, la vista reprèn ara a les 4 amb les declaracions de Jordi Soler, eurodiputat d'Esquerra, present a la concentració que hi va haver a la Conselleria d'Economia, el 20S, i Anna Teixidor, cap del Gabinet de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Unió de Pagesos demanarà al pròxim govern espanyol més implicació amb el sector agrari i una aplicació justa de la política agrària comuna. El sindicat ha reclamat mesures que permetin un repartiment equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Unió de Pagesos també ha defensat la necessitat de regular d'una forma específica la venda a pèrdues i de perseguir l'abús de la posició de domini que, segons el sindicat, exerceix la gran distribució. Així ho ha explicat el coordinador nacional d'aquesta entitat, Joan Cavall.
Tots aquells que tenen menys del 25%, del 100% dels seus ingressos que no provinguin del sector agrari, doncs entenem que no haurien de rebre suports públics, exceptuant els pagesos petits que tenen una excepcionalitat que cobren menys de 1.250 euros. I això, amb els números que tenim a casa nostra, dels 270 i escaig milions d'euros que rebem, doncs en podríem reorientar 75. Que si ho repartíssim linealment amb els que quedessin, que nosaltres creiem que tindrien que quedar segons aquesta proposta normativa europea, doncs podríem fer augmentar 6.000 euros per explotació de mitja.
D'altra banda, Unió de Pagesos també reclamatiu poder reduir la càrrega fiscal al sector agrari.
I l'Agència Tributària de Catalunya ha recaptat més de 50 milions d'euros. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Hola, bona tarda. L'Agència Tributària de Catalunya ha atès més de 39.000 persones i ha gestionat més de 88.000 expedients en algun dels 6 punts d'atenció que hi ha entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i ha recaptat 50,2 milions d'euros des del setembre del 2017. La secretària d'Hisenda de la Generalitat i presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, Marta Espasa, explica que l'organisme està preparat per recaptar qualsevol impost que aprovi el Parlament.
L'agència està preparada i té les bases per poder assumir qualsevol impost que s'aprovi pel Parlament de Catalunya. Això no implica que suposaran nous reptes i suposaran nous esforços i suposarà que hi haurem de dedicar nous recursos. Actualment l'agència tributària està dimensionada per la gestió dels impostos que té assignats, però en el moment en què puguem liquidar nous impostos, ja siguin perquè siguin tributs propis o perquè siguin delegats de l'Estat, doncs estarem en condicions de poder-los gestionar.
La secretària d'Hisenda ha presentat avui a Reus el servei de cita prèvia per poder fer la declaració de la renda a partir del 14 de maig.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Imagineu-vos per un moment que, bé, voleu evadir el fisc, no? Una bona manera d'evadir el fisc seria, que és la que estan promovent les grans fortunes, aquesta mena d'estrategues que es passa la vida fent bitcoins, és establir-vos al mig del mar. Planten una mena de pala i al mig, en aigües internacionals, i foten al damunt una casa i allà munten la seva empresa. Això és el que els ha passat a dos informàtics, enginyers informàtics, que van posar una construcció d'aquestes característiques al mig de les aigües internacionals per no pagar impostos. El problema és que ho van fer davant de Corea i Corea ha decidit que allò era un risc per a la seva seguretat i han anat i els han desmuntat la casa. Però sembla que la solució per fugir dels estats és posar-se al mig del mar. Se m'ha acudit una idea, i és, en lloc de que la ciutadania fugi dels governs, fer que els governs se'n vagin a viure en aquestes cases. Més concretament, els líders polítics. Imagineu-vos una campanya de 15 dies de tots vivint al mig del mar en una d'aquestes cases i amb càmeres per tot arreu, rotllo Gran Hermano. Posant-se d'acord per cuinar, posant-se d'acord per rentar, posant-se d'acord per quin llit es queda i qui dorm al costat d'aquí, redactant amb una feina, no, la redacció d'una constitució, la redacció d'un programa electoral, el que sigui. Durant 15 dies, la vida en directo. Els líders allà tancats al mig del mar, que no puguin sortir, mirant-se d'entendre's entre ells. Crec que seria una bona solució i, sens dubte, resultaria al final molt més interessant i segurament molt més evidenciada de com són que no pas les campanyes electorals que estan fent, que lluny de ser persones autèntiques, sovint són ninots moguts pels seus responsables de campanya. És una proposta, aquí la deixo. En tot cas, crec que tindria molta audiència i segurament generaria no només molt interès, sinó, igual que han fet molts reality shows, generaria molt d'interès per votar. Recordeu la primera edició d'EOT? Tothom va veure aquell any Eurovisió, i això que en aquella època no es veia mai. La primera edició de Gran Hermano, el país es va paralitzar per veure el final del primer Gran Hermano. Doncs això seria el mateix, el primer Políticos Hermano. El país es paralitzaria i no hi hauria prou urnes, segurament perquè la gent votés. Segurament alguna cadena privada estaria interessada en una experiència d'aquestes característiques. En tot cas, la idea queda aquí. És lliure, free, Creative Commons, sense royalties. Si algú la vol recollir i treballar-la, aquí la deixo. Ben trobats, com estem? Arrenquem el far, al mig del mar que estem nosaltres, amb el suport tècnic del Sergi Mir, en Joan Bors i el David Valverde, i amb un equip que el conformen la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Iván Fernández, la Cristina Cantal i la Isabel González. Els tenim amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
A aquesta hora de la tarda sempre ens agrada fer un cop d'ull a la previsió del temps i, com sempre, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui saludem en Jordi Toda. Jordi, molt bona tarda.
Hola, tarda de dimecres, amb forta maror encara tot el litoral, a marees de maregassa, sobretot a punts de la Costa Brava, però aquest extrem anirà a la baixa amb el pas de les hores. Tot i amb això, el mar continuaria amb forta maror i també amb considerable mar de fons. El vent es mantindrà de component sud entre fluix i moderat, més reforçat al litoral nord. Al vespre, alguns núvols al sector central del litoral i del litoral sud. De cara a demà dijous es mantindrà tota la jornada i a tot el litoral forta maror, tot i que hi ha sense àrees de maregassa, però encara amb força mar de fons, amb vent que continuarà bufant de component sud entre fluix i moderat, una mica més reforçat a la Costa Brava. Molt ennuvolat fins a migdia, amb risc baix d'algun ruixat a punts del litoral central. Durant la tarda es mantindrien els intervals de núvols. Demà la temperatura serà més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat. We'll be right back.
Molt bé, arribats al punt de... que faltin 5 minuts per un quart de 5 de la tarda, que són el mateix que dir les 4 i 10. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
És com un tembleque, ha quedat una mica trist.
Tremoles al saludar-me.
Sí, sempre. És els nervis, l'emoció. Escolta'm, molt bé ahir, per cert, programa exterior, des del carrer, Sant Jordi, les flors, els llibres...
Vam poder gaudir de la diada de Sant Jordi com toca, el temps ens va respectar i ens ho vam passar molt bé, home, al carrer.
I tant que sí. I tornarem ben aviat. Bueno, cada tarda, quan sortim i entrem.
Vinga,
escolta'm, va, sí, que estem perdent els nervis, vols dir, no? Molt bé. El 010, Barcelona Informació, comença una vaga indefinida i anuncien més mobilitzacions.
El servei ha començat aquesta vaga indefinida després de no haver arribat a cap acord amb l'Ajuntament de Barcelona. De fet, són unes protestes que van començar ja a principis d'aquest mes d'abril, tot i que van decidir ajornar-les a l'espera d'una trobada amb el consistori que pogués posar solució al conflicte. Després que en aquesta reunió doncs, no hagin arribat a cap acord, els props de 200 treballadors han iniciat aquesta vaga indefinida. Entre les demandes, la contractació a temps complet o la conservació de l'antiguitat. A més, diuen que cobren la meitat que els treballadors de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del mateix Ajuntament i que el canvi d'adjudicació del servei, que es posarà en mans de l'empresa Atento a finals del proper mes de maig, suposarà un empitjorament de les condicions laborals.
Atento, de fet, ja va recollir vagues quan eren al 1003, portava la gestió del 1003. Que, quan truques al 010 no sembla que hi hagin 200. Tot problema sembla que hi hagin dos, en tot just. Una altra mobilització, la dels estudiants que n'anuncien una pel proper 9 de maig.
Una convocatòria de vaga, manifestació inclosa, en la qual demanen la rebaixa de les taxes universitàries. Amb el lema "Recuperem la universitat, obrim les portes del futur", els estudiants reclamen que el Parlament aprovi una iniciativa legislativa popular impulsada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, l'Associació d'Estudiants Progressistes, les formacions Arran, Joventut Republicà, el Sindicat USTEC, la Intersindical i la CGT, entre d'altres entitats. Una iniciativa que ja ha aconseguit 35.000 firmes, tot i que necessiten 50.000 abans que acabi el mes de juny.
Doncs ja ho sabeu, si esteu sentiu propers a aquesta iniciativa, doncs assigna que en falten 15.000, vull dir. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. Mentretant, continuem mirant i seguint el judici del procés. Aquest matí han seguit les declaracions i ha estat el torn de l'alcaldessa de Vilanova i l'expresidenta de l'AMI, la senyora Neus Lloveras, i també de l'exalcalde de la ciutat i exporteu del Pacte Nacional pel Referèndum, el senyor Joan Ignasi Elena. I què han dit, Ivan Fernández?
Doncs Lloveras ha desmarcat l'Associació de Municipis per la Independència de l'organització del referèndum i ha negat que es demanés als alcaldes la seva col·laboració. El seu testimoni ha estat especialment rellevant en relació amb l'ús de locals públics com a centres de votació per l'1 d'octubre. En aquest sentit, l'alcaldessa de Vilanova ha explicat que no té constància que els ajuntaments adherits a l'AMI haguessin cedit locals per les votacions. En canvi, sí que li consta, diu, que fessin una manifestació pública de suport al referèndum sense cap efecte jurídic. Per la seva banda, l'exalcalde de Vilanova i excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha assegurat davant del Tribunal Suprem que l'entitat no va rebre cap finançament públic i que la seva web no va ser gestionada per la Generalitat, sinó per organitzacions membres del pacte. També ha remarcat que l'entitat va decidir no rebre subvencions públiques per tal de preservar la seva independència i, finalment, ha explicat que la dissolució de l'entitat es va produir perquè ja havia complert el seu objectiu, que era donar a conèixer el referèndum a la ciutadania. Per tant, no va tenir res a veure amb el fet que el referèndum pactat fos cada vegada menys probable.
I l'Agència Tributària de Catalunya ha recaptat més de 50 milions d'euros a la demarcació de Tarragona des de la seva implantació al territori al setembre del 2017. Daniel Rodríguez.
En el primer any i mig de funcionament s'han atès quasi 40.000 persones i s'han gestionat prop de 90.000 expedients en els 6 punts d'atenció que l'organisme té a la demarcació tarragonina. Les dades les ha facilitat des d'aquest dimecres la secretària d'Hisenda de la Generalitat i també presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, Marta Espasa, qui ha explicat que estan preparant-se per poder gestionar la recaptació de nous tributs.
L'agència està preparada i té les bases per poder assumir qualsevol impost que s'aprovi pel Parlament de Catalunya. Això no implica que suposarà nous reptes i suposarà nous esforços i suposarà que hi haurem de dedicar nous recursos. Actualment l'agència tributària està dimensionada per la gestió dels impostos que té assignats. Però en el moment en què puguem liquidar nous impostos, ja siguin perquè siguin tributs propis o perquè siguin delegats de l'Estat, doncs estarem en condicions de poder-los gestionar.
Espasa ho ha dit aquest matí durant la presentació de la campanya de la declaració de l'IRPF. Des de l'agència, a més, ajudarà a fer-la a tots els ciutadans que ho desitgin de manera gratuïta a partir del dia 9 de maig. Serà el segon exercici en el qual es prestarà aquest servei.
I, mentretant, la Generalitat cofinançarà l'escola Fanals de Platja d'Aro, que preveu estar llesta l'any 2020. Cristina Cantal.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat un conveni amb la Generalitat per donar llum verda al projecte de construir la nova escola Fanals perquè els alumnes no hagin de fer les classes en barracons, tal i com fan ara. Les dues administracions sufragaran a parts iguals el projecte, que té un cost total de 3,5 milions d'euros. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pagarà el 50% del cost una vegada acabi la construcció amb tres pagaments únics, i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro s'encarregarà d'aprovar, licitar, adjudicar i fer el seguiment d'aquesta obra, que es preveu que finalitzi a la tardor del 2020. L'escola es construirà al carrer Ginesta de l'urbanització del Mau, un entorn boscós de 10.000 metres quadrats que el passat novembre el consistori va cedir al Departament d'Ensenyament.
I acabem a les Terres de l'Ebre perquè el col·lectiu Ribera d'Ebre 2030 presenta un manifest demanant un desenvolupament de la comarca basat en la compatibilitat dels diferents sectors econòmics. Judit Castells.
Diversos càrrecs electes de la comarca han presentat aquest matí el manifest de suport a un model de desenvolupament de la Ribera d'Ebre basat en la compatibilitat dels diferents sectors econòmics. En l'escrit se fa referència al despoblament, amb la pèrdua de 1.652 habitants en 7 anys i l'envelliment dels que queden, i també al tancament de les centrals nuclears d'Ascó d'aquí 11 o 13 anys, amb la pèrdua de 1.000 llocs de treball i la diàspora de les seves famílies, que se sumen al tancament d'Ercros de Flix, que ha perdut més de 180 empleats des del 2011 i una pèrdua de 489 habitants només al poble de Flix en el mateix període. En el manifest se deixa clar que per revertir aquesta situació cal protegir, incentivar i donar valor a una agricultura de qualitat i alhora promocionar un limitat sector turístic que aprofiti els actius naturals i culturals de la zona. A més, se demana apostar decididament per la creació d'activitat industrial que generi massivament llocs de treball que ajudin a fixar la gent al territori.
Doncs aquest és un projecte del qual en seguirem parlant aquí a Far i que esperem que tingui prou èxit, que segueixi d'alguna manera doncs, posant en relleu la feina que s'està fent a les Terres de l'Ebre, aquesta feina de reivindicació, de recuperació d'un protagonisme que sembla que algú doncs, durant molts anys li ha volgut treure unes terres d'altra banda capitals i estratègiques pel desenvolupament industrial i agrari del nostre país. Judit, no marxis perquè hem de parlar de tradicions.
Perfecte.
Segueix la llum del far. Professions.
De fet, volem parlar de tradicions i de professions tradicionals. I és que, Judit, podem parlar d'una que bueno, ha sigut el motor de la navegació durant segles i segles. Parlem de les veles, no?
Així és, avui coneixerem la professió de velers i ho farem de la mà de Guillem Comí, una persona molt implicada en conservar la història i les tradicions de les Terres de l'Ebre.
Guillem, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, bé, què tal?
Doncs bé, amb moltes ganes de conèixer la professió de veler. Veler és aquell que feia veles, no?
Exacte. L'ofici de veler, en concret, aquí al litoral del Delta de l'Ebre, és molt antic. Segons fons orals, i fins i tot a final del segle XIX, al poble de l'Ametlla, de l'Ametlla de Mar, hi havia tres altres anys dedicats a la fabricació de veles d'embarcacions de pesca. I més remotament, fins i tot Cristòfol Despuig, als col·loquis de la ciutat de Tortosa, dia que en aquesta ciutat aquesta professió era ben viva.
Això és així. I com se feien...
Digues?
Guillem, com se feien aquestes veles?
Bueno, les veles es confeccionaven en la matèria prima més important que utilitzaven era el teixit. Les embarcacions grosses els teixits eren de lona o similars, a base de cànem. Però en embarcacions menors, muletes i baliques, que són unes embarcacions típiques d'aquí del Delta, s'usaven teixits més lleugers.
D'on provenien aquests teixits?
Provenien, en general, del nord de França, però a Barcelona en concret se'n fabricaven, o sigui, eren teixits a base de cànem, se'n fabricaven per a tota Catalunya.
Totes aquestes persones que se dedicaven a fer veles eren més homes o dones? Què hi predominava més?
Eren dones. A la Mella de Mar mateix, els que professaven aquesta professió eren Carme, coneguda amb el renom de la velera, doncs el segon renom d'ofici, que tenia un obrador propi i un planter de 15 treballadores, o sigui, dones, dedicades a tallar i cosir veles. Els altres dos menestrals, amb taller propi, eren la tia Rosa, que també era una dona, i l'únic home era l'Ovell Porreta. A la mella que gairebé tothom se coneix pels apodos, pels noms de família.
Escolta'm, la professió de veler havia de ser, per entendre'ns, era una professió, evidentment, lligada al món de del textil, però les veles eren uns teixits difícils de treballar, difícils de cosir, vull pensar, no?, per la seva duresa, perquè havien de durar molt.
Exacte. O sigui, els elements bàsics per a cosir les veles, el fil era imprescindible. Per a cosir veles de qualitat, s'entén. Cal fer memòria que una vela, és el que dius tu, que és un conjunt de trossos de tela cosits de manera especialment reforçada. I el fil imprescindible per a les veles tradicionals era de cànem, és a dir, un fil fort.
Clar. Escolta'm, de fet les veles es feien express a mida, no?, que se'n diu. No havia un tipus de vela i s'anaven adaptant a les embarcacions, clar, sinó que cada embarcació tenia una tipologia i un metratge diferent de vela.
Exacte, depenia de l'eslora, de sobretot, de les mesures de l'embarcació, però aquí les barques que navegaven per aquí al litoral del Delta de l'Ebre eren d'un perfil concret i predominava tres tipus de velaments, o sigui, la vela quadra, és a dir, la vela que tenia forma de quadrilàter, o toldo, que diuen aquí l'ampolla, o la vela llatina, que era un tipus de vela triangular, com als pobles del mar Mediterrani, des de les èpoques més antigues. Era una vela que s'embarcava en una antena de fusta, composta de dues peces, que trobava l'arbre o el pal de l'embarcació molt obliquament. És la típica vela que tothom coneixem, que hem vist navegar tota la vida per aquí les mars, de la mar Mediterrània.
Totes aquestes persones que has comentat que se dedicaven a fer veles, aquests tallers, ho feien de manera artesanal?
Sí, aquests eren artesanals totalment. O sigui, en concret, o sigui, cosien les veles, i eren dones. Es cosien amb els fils corresponents i amb la lona corresponent, no? Hi havia un banc de cosir, els velers tradicionals sovint cosien les veles asseguts en un banc de veler o banc de cosir. I, en fi...
Quantes persones... Veles? Digues, Guillem.
No, persones, ja he dit, la Carme la velera tenia un taller on hi havia 15 treballadores, 15 dones, i generalment era feina de dona perquè era feina de cosir.
Ja. Escolta'm, les veles, de fet, dius ara, eren de lona, no? Havia de ser un teixit resistent,
sí.
I que, a més, d'alguna manera, no cal que fos impermeable a l'aigua, però sí que resistís una mica a l'aigua, perquè, sí, si no, allò agafava tot aquell metratge molt de pes en el cas de pluja o en el cas de tempesta.
Sí, bueno, però les embarcacions grosses, sí, els teixits eren de lona, o similars, a base de cànem. Però embarcacions menors, muletes i bàliques, com hem dit abans, s'utilitzaven teixits més lleugers. Els velers, en general, compraven el teixit als cotoners. Sovint es tractava de cotònia. La cotònia és un teixit de cànem d'una amplada no documentada,
sí,
però més o menys estimada entre 40 i 60 centímetres. Les peces de la vela, teixides, feien una llargada d'unes 60 canes. Perquè tinguéssim una idea, la cana d'una mesura longitudinal de 8 pams, o equival aproximadament a 1,60 centímetres.
Déu-n'hi-do.
O sigui, els elements bàsics era el fil, però per a ser de qualitat.
Però escolta'm, una vela de cotó, o d'un derivat del cotó, o d'una mena de cotó, això empapava aigua de mala manera. En cas de temporal, moure, sí, això ve de ser supercomplicat.
Sí, però era la cotònia, que és un teixit de cànem. Val. És un teixit de cànem, no és cotó.
D'acord.
És derivat del cotó, però és un teixit reforçat justament per això que tu dius, perquè no sigui víctima de la humitat i de tot, no? I que es quedi en algo ferle, no?
Escolta'm, i l'ofici de veler, quan va començar a anar de baixa? Quan va començar a desaparèixer? 15 anys, aproximadament?
Bueno, si ens remuntem, doncs, en l'època dels fenicis, imagina't, i dels grecs i dels romans, que tots anaven a vela. No. La vela ara és per oci, no? O sigui, no, tota la flota, les flotes pesqueres, totes estan motoritzades, el transport nàutic, tot està motoritzat. Igual. A partir dels anys 40 ja va entrar en decadència, perquè les flotes pesqueres, totes, des del Cap de Creus fins aquí al Delta de l'Ebre, parlem de Catalunya, es van motoritzar totes, no? Uh-huh. I aleshores pues, ja van deixar els artesans de treballar i van seguir, diguéssim, el testimoni a la indústria. Hi havia una empresa que es dedicava als últims velers que hi havia, que es diu encara, que encara està ben viva, Industrial Velera Marsal, de Barcelona.
Sí?
Industrial Velera Marsal. D'aquests distribuïen les veles per tots els pobles pesquers de Catalunya, els que quedaven.
Clar.
Però a poc a poc la flota es va anar motoritzant. I l'ofici de veler va caure en decadència.
Aquesta és una d'aquelles coses curioses d'explicar, eh? Com un ofici imprescindible amb l'arribada del motor es converteix en un ofici pràcticament prescindible i relegat al món de la navegació d'esbarjo i de la competició. Exacte. Escolta'm, ha estat un plaer, Guillem, conèixer-te i recuperar aquest ofici. Ho seguirem fent.
Sí, si em necessiteu, només cal que ho voleu. Va. Un xiulet i jo estic preparat.
Bueno, fem una cosa, et truquem, vale? Joc de xiula. Gràcies, Guillem, que vagi bé.
Vale. A vostès, vale, gràcies.
A reveure.
El Far.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar. A la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
I a l'hostal de Can Xim pot passar qualsevol cosa, fins a cebre, poc menjar i molt bé, tot pot riure com plorar, bé pot rebre. I a l'hostal de Can Xim, si no van un xic torrat no cal entrar-hi, que tot va pel broc gros i amb el temps et pot deixar fora de joc.
Qualsevol cosa, vida sempre. Bon menjar,
bon menjar,
i molt bé,
i molt bé.
que pot riure, que plorar, bé pot rebre, i el tal de Caixin.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Demà és el dia.
La vela és el cor de la nostra identitat. Mou 40.000 practicants, 33.000 federats, 270 tècnics i 110 clubs. Forma part de la nostra cultura mediterrània. Ens ha donat 19 medallistes olímpics. Fomenta programes socials a favor de la ciutadania i sosté l'economia de desenes de municipis. Però avui pateix mala mar per culpa de la llei de costes. Vol clausurar els clubs, però no els restaurants que excedeixin 300 metres quadrats, un espai insuficient i que tanca les portes de la mar als ciutadans. Malgrat que m'ha assegut per trobar solucions legislatives, la resposta de les administracions és no. Per aturar el tancament de més clubs i fer que la nostra veu s'escolti, omplirem els carrers de Barcelona d'embarcacions. Sí, d'embarcacions. Perquè enmig de la tempesta, la vela ens mou. Uneix-te. Defensem la vela. Federació Catalana de Vela.
Queden 24 hores perquè s'iniciï aquesta manifestació del món de la vela reclamant el respecte i el reconeixement que es mereix. Parlem-ne, Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela. Molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Demà omplirem els carrers de Barcelona de veles.
Va, més que els carrers, exactament, abans de la Catedral de Barcelona.
Per tant, serà més que manifestació, concentració.
Sí, és una concentració per tal d'expressar davant de les administracions el malestar del col·lectiu del que és el món de la vela. I, bueno, no només el món de la vela, sinó el món de la nàutica en general, perquè en els clubs de platja no només es fa vela, sinó es fan molts altres esports nàutics que donen perill de la seva continuïtat, atès a aquesta llei i al reglament que la fa complir.
De fet, aquesta mobilització estava, o aquesta concentració està anunciada de fa dies. No sé si hi ha hagut algun intent, algun contacte, algun pas endavant per part d'alguna administració. Home, l'ideal seria la central, però si no és així, per mirar de defensar el món de la vela.
Que em consti ara mateix, no tenim cap mena d'iniciativa per part de l'administració ni de la delegació de costes de Madrid, Barcelona, a Catalunya, ni per part de la Generalitat. No tenim cap resposta a la crida que estem fent i al fet de fer palès davant de la societat a la problemàtica que tenim. Sí que és cert que per part de la Generalitat en som coneixedors, hem estat treballant conjuntament per trobar solucions, però certament qui té la paella pel mànec, que en definitiva és delegació de costes de Madrid a Catalunya, evidentment no hi ha hagut cap mena d'ajustament ni caràcter amb nosaltres. Sí que és cert que diferents persones del món polític s'han posat en contacte amb la federació i ens han preguntat què és el que estava passant per informar-se. Suposo que també en època estem en precampanya electoral a nivell d'Espanya i suposo que entenc que tothom que s'hi vol presentar doncs volen saber doncs, les problemàtiques que hi ha i què és el que està passant. I que aquest fet està sortint ara tots els mitjans, doncs, sí. Bueno, sí que som presentes de tractar per ser coneixedor de més a prop la situació i la casuística amb la que ens estem trobant.
El fet que estiguem en campanya electoral beneficia o dificulta? Ho pregunto perquè és evident que l'estructura actual de govern pot ser que no continuï i per tant, intentar trobar interlocutor ara és complicat, però també és veritat que estem en plena campanya i, per tant, és el moment en què els polítics prenguin compromisos. Llavors, no sé en quins dos terrenys de joc situar-nos.
A veure, tot això s'ha succeït per una causa de fets que es van produir. No ha vingut planificat perquè poguessin haver-hi unes eleccions a nivell estatal d'Espanya, sinó perquè es van rebre o s'han inclòs expedients de tancament i sanció a diferents clubs de Catalunya i això va generar doncs, una situació ja límit perquè, evidentment, aquí s'està acomiadant personal, s'estan tancant activitats, s'estan donant de baixa els socis, i això va generar, doncs, bueno, un cop que ha fet les gestions tècniques, jurídiques, polítiques, o els polítics del moment, veure que no ens en sortien, però doncs, ho hem de fer a la societat, hem d'explicar que els ateneus de molts municipis en els on es fan activitats culturals, on es fan els desembarcaments dels pirates, les festes majors, els desembarcaments dels Reis Mags, o les activitats de casals d'estiu, o inclús les pràctiques esportives de molts àmbits, doncs es veu en perill, doncs vam considerar que havíem d'explicar-ho. La situació actual amb un procés electoral amb el que ens trobem, home, possiblement, segurament, gent que es presenta a les eleccions, no estic parlant dels candidats, sinó diputats i senadors, o que es puguin arribar a presentar, doncs, bueno, aquest tema, doncs, bueno, com que ara estan pendents, doncs, bueno, vol dir que possiblement quan es constitueixi el govern el portin dins la cartera i preguntin com està això, no? Mm-hmm. Bàsicament, aquesta és la situació. Al final, com a federació, no és un tema polític, sinó és un tema amb l'administració i que, escolta'm, que s'aclarin, que s'ordenin i que resolguin aquesta casuística amb la qual ens trobem, que posa en perill pues, la base de la vela, bàsicament, no només a Catalunya, sinó a tot el territori espanyol, evidentment, perquè aquí s'hi sumen totes les federacions territorials, la Federació Espanyola de la Vela, la de Surf, la de Rem, o sigui, aquí no és només la Federació de la Vela.
El que passa és que sí que aquest és un problema que es circumscriu molt a Catalunya per la nostra tradició, no? Per la nostra... És a dir, per la deriva que ha pres en aquest país la vela i que es diferencia del que ha pres en d'altres jocs d'Espanya.
És cert que a Catalunya, en el que és el teixit associatiu, té una característica molt diferent de la resta d'Espanya. Això és cert. Hi ha molt col·lectivisme, hi ha molt associativisme. Al final, el que sí que és cert és que per la morfologia del litoral català, pel tipus d'embarcacions que tenim i la tradició a la vela, perquè no ens equivoquem, no fa tants anys enrere l'equip olímpic era català, pràcticament tot. La Federació Catalana de Vela va ser la primera d'Espanya, la Federació Espanyola, que també es va crear fa molts anys a Barcelona. O sigui, clar, hi ha molta tradició de vela a Catalunya. És evident, som la federació amb més llicències federatives de tota Espanya, és a dir, la Federació Catalana de Vela representa un 30% aproximadament de l'Assemblea de la Federació Espanyola de Vela. Vol dir que Catalunya és un bon potencial en el món de la vela, això és cert. I per tant, aquestes instal·lacions, que moltes vegades han estat la cuna de la vela, la cuna dels grans olímpics, com pot ser el José María Landerloe, o la Sandra Thom mateix, doncs ells hem de navegar en clubs de platja i sortir a navegar en clubs de platja. L'altra cosa és que, doncs, amb els anys, tot això ha anat evolucionant.
Però l'origen està aquí. Hi ha un apartat, hi ha un punt de l'anunci en què es recorda que, contràriament al que passa en el món dels restaurants, els clubs de platja sí que se'ls ha condemnat a desaparèixer. Creu que ha estat un oblit o és deliberat?
Bastant positiu amb tot, i penso que al final, quan es redacta un reglament, pues no pot tenir tot contemplat, és evident, no tens tot contemplat, i la casuística de cada cas i la vida mateixa anar avançant, pues et trobes amb problemàtiques específiques que no tenies contemplades i que el reglament no les contempla. Això pot passar. Quan es va redactar el reglament, ja en el seu moment, abans del 2014, que estigués aprovat, la Federació de Nadal ja va presentar al·legacions, ja va avisar que això seria un problema per les instal·lacions preexistents. Aquest problema bàsic és de les instal·lacions preexistents. Instal·lacions com el Club de Mar de Sitges, amb 50 anys d'història, o com el Club Marítim Torre de Barra, amb més de 50 anys, o Clodi Carrera, que també ha desaparegut, perquè va, va donar un escrit en el qual se'ls comunicava que en 10 dies havien de lliurar les claus i una sanció de fins a 60.000 euros. La sanció l'han pagat, han tornat les claus, han donat de baixa tot, han acomiadat el personal. Ara tinguem present que dins de tot aquest col·lectiu que a Catalunya actualment en són afectats 11 clubs, a la vida de tot això hi ha pues, 18.000 associats, hi ha més de 3.000 llicències, hi ha al voltant de 260 persones directes treballadores. Va, al final, tot això és un volum que s'ha de tenir molt, molt i molt present. Aleshores, bueno, jo crec que deliberant vull pensar en bona fe, no vull pensar en mala fe, però de la mateixa manera que tot el lobby de la zona de Màlaga, de restauració, van fer una pressió molt gran quan es va redactar aquesta llei, i van aconseguir que els restaurants tinguessin una disposició transitòria en la qual indicava que un restaurant pot renovar la seva concessió amb els mateixos metres quadrats i, en canvi, un club nàutic o un club de mar, un club amb les instal·lacions al costat de la platja, si volen renovar la concessió, seran màxim 300 metres quadrats. Ja. Això fa que aquestes entitats o instal·lacions no siguin sostenibles econòmicament. És a dir, no li agrada tancar. No es vull anar, perquè 300 metres quadrats no és res. Vull dir, tots entenem que en ple mes de febrer, si hi ha una activitat de mar, com pot ser un curs de vela o una activitat de vela lleugera, quan arribes el que has de fer és canviar-te amb un lloc amb aixopó, amb un poc calent, tens bo de dutxar, bueno, com tots els nens que juguen a bàsquet i van a un punt esportiu. No, no ens plantejaríem que tinguéssim a camp de bàsquet i a dutxéssim des que en diessin a l'aire lliure, que no ens ho plantegem, però no, d'avui, doncs no, és similar.
Doncs aquesta és la situació que viu la vela. L'hem explicat en diferents ocasions aquí al programa. Demà és el dia de la mobilització. Xavier, ja li ho dic, que demà a aquesta hora tornarem a parlar. Volem saber i volem viure també aquesta mobilització del món de la vela. Compta, evidentment, amb la nostra solidaritat i en tot cas, que serveixi tot aquest esforç que s'està fent, tota aquesta reivindicació, tot aquest crim, tot aquest clam, perquè aquesta llei de costes que s'aplica, o aquesta exempció de la llei de costes que s'aplica al món de la restauració, s'apliqui també al món dels clubs de platja. Xavier, estem en contacte. Moltíssimes gràcies, president, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins la propera. A reveure. Molt bona tarda. President de la Federació Catalana de Vela, recordem, demà concentració al Pla de la Catedral a Barcelona, del món de la vela, del món de la nàutica, d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'Estat, per reclamar aquesta revisió de la desaparició dels clubs de platja del nostre país.
El destacat de la jornada.
Aquest matí, el gerent del Port Vell, el senyor Joan Col de Carrera, aplegava un seguit de mitjans de comunicació especialitzats en el tema de mar per explicar-nos una mica les reformes previstes en els propers anys a tota la zona del Port Vell. Entre aquestes reformes hi ha la remodelació del Moll de la Fusta. Aquesta remodelació, que és una remodelació, una proposta antiga i que no té data a dia d'avui, estem parlant dels propers anys, sense concretar exactament si en parlem de 2 o en parlem de 20, aquesta és una de les obres exemple d'aquelles obres complicades que van més enllà dels mandats o de les legislatures polítiques i que no hi ha manera de desencallar per allò que els polítics no es posen d'acord. El Col·legi d'Arquitectes demana precisament consens polític per a les grans reformes, per a les grans obres. Ells parlen de Barcelona, però estic convençut que si comencem a repassar ens trobarem amb problemes similars en obres arreu del territori. I és que és veritat, el curtterminisme sovint del món de la política afecta els grans projectes arquitectònics i que hi ha previstos al nostre país. Ho volem reflexionar i ho volem fer amb veu alta. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a la senyora Assumpció Puig, que és degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Senyora Puig, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Aquest curtterminisme al qual jo feia referència, a vostès, els arquitectes, els hi afecta de manera important a la feina, sobretot en les grans obres, no?
Bé, nosaltres, com sempre els arquitectes, diguéssim, treballem per la ciutat normalment, per un promotor privat o per un promotor públic de ciutat, que pot ser una administració, no? I llavors, clar que ens afecta, diguéssim, el curt termini, perquè moltes vegades el model de la ciutat, el replantejament, els objectius que ha de tenir la ciutat quan, diguéssim, vol reformar un espai, són projectes de llarg termini i de consens, no? I una mica fa referència a una jornada que va haver al col·legi, que el que vam posar de relleu és que, bueno, a la ciutat de Barcelona hi havia 4 grans projectes importants en la zona just del casc antic de Barcelona que s'havien fet, diguéssim, sense gairebé mirar-se una a l'altra, també, vull dir, quan estaven afectant una zona de ciutat que finalment, vull dir, és la zona que pots caminar tu i pots trepitjar fàcilment, no? Per tant, pensem que els projectes a llarg termini, el model de ciutat clar, el consens amb els partits polítics per tirar endavant no només projectes concrets arquitectònics, sinó temes d'habitatge o temes de mobilitat, són projectes sempre a llarg termini.
El que passa és que sovint tenim la sensació que massa sovint, no diré sovint, massa sovint,
aquest consens no es produeix. Com ho fan vostès, llavors? És a dir, com anava a dir, ventilen aquesta situació?
Pues, sí, intentant, diguéssim, bandejar una mica les dificultats. O sigui, sí que és cert que costa molt a vegades amb les administracions poder tenir una interlocució única, saber, diguéssim, si Déu podrà tirar endavant o no. I clar, t'hi va per un costat la pròpia feina, que dius, bueno, això, aquest projecte tindrà termini o no tindrà termini. Una cosa és un projecte, però l'altra, tu com a arquitecte sempre vols poder acabar, fer la realització d'aquella obra, no? I això però sempre és una certa inseguretat, que a vegades depèn, doncs, de... bueno, del govern municipal, si és un govern municipal amb consens i, per tant, diguéssim, que pot prendre decisions, i governs municipals, doncs, en minoria o amb consensos i pactes parcials, doncs, ens afecta més directament, perquè a vegades ens queden coses en el calaix o es queden per revisar o no es tornen a revisar en una propera legislatura.
En l'article també parlen d'un fet que es produeix aquí, i és el fet, vostè ho passava per sobre ara, el fet que molt sovint aquí els hi toca parlar amb 8, 10, 12, 15, 4 professionals diferents, no? Habitatge públic, no? Doncs l'arquitecte, el de benestar social, el de serveis, quan de fet en d'altres llocs sembla que passen per una oficina i està tot resolt.
Normalment, quan l'administració fa un concurs per encarregar un projecte, perquè la llei de contractes de l'Estat i la llei d'arquitectura de Catalunya ja determina que l'administració per encarregar de fer-ho a través d'un concurs, però un cop adjudiques, tu hauries de tenir un responsable d'aquell projecte que fos aquell que pogués portar i negociar amb tu la veu de totes les diferents administracions que hi ha a darrere. En una ciutat, per exemple, doncs hi ha, doncs això, el Patronat Municipal de l'Habitatge o l'Institut Municipal de l'Habitatge, que depèn de benestar social, però tot el que estem és urbanisme, que depèn del Departament d'Urbanisme, de la Regidoria d'Urbanisme, però hi ha temes de mobilitat que depèn d'una altra regidoria i d'un altre departament. Llavors, tu fas com una... Bueno, com una visita a molts departaments, i clar, a vegades el que et diu el quart departament és contradictori amb el que t'ha dit el primer departament. Ja. Per tant, jo crec que l'administració, per ser encara més eficient, el que hauria de tenir és un únic responsable que fos el que posés d'acord els seus departaments sobre aquell projecte, què són els consensos que hi ha. I a partir d'aquí, dir-li al tècnic, al professional, aquests són els consensos, això ho acceptem, això no ho acceptem, però ja majoritàriament, no que tu hagis d'anar a vegades anant endavant i enrere per dir, escolta, que mobilitat no m'accepta això que m'heu dit vosaltres, que m'acceptàveu. No? Ja.
Perquè normalment els projectes qui els planifica? El professional, l'arquitecte o el polític? Poso un exemple. La cosa aquella de la plaça de les Glòries, no? Vam fer l'any 90, va gustar 2.000 milions de pessetes, és a dir, 12 milions d'euros, i va durar 20 anys, no va durar més. Allò és del polític o és de l'arquitecte?
No, a veure, allò és, en un moment determinat, Barcelona aposta per tenir unes vies ràpides d'entrada, es troba en un punt de les places de les Glòries, i pren la determinació d'encarregar un projecte per veure com canalitza el trànsit, i a la vegada porten a la ciutat un espai, que és l'espai interior de la zona aquesta de trànsit que tots coneixem, no? Bueno, això que... o sigui, la determinació de quin és l'objectiu del projecte, per tant, que el trànsit passi per allà, és de l'administració pública. La via del que fa, diguéssim, és donar forma, creativitat, allò que se li ha demanat. O sigui, si ho traslladem en un edifici, si tu t'encarreguen un habitatge unifamiliar, t'encarreguen un habitatge unifamiliar. Si t'encarreguen una escola, t'encarreguen una escola. Tu dones forma i materialitzes i fas creativament, diguéssim, aquell equipament, no? I en aquell cas, Barcelona en aquell moment va apostar per això. Al cap d'uns anys es considera un nou ajuntament que no dona resposta a el que la ciutadania i els veïns havien reclamat, i es prenen unes altres decisions que es tornen, diguéssim, a consensuar a través d'un concurs, que a més a més és un concurs pel que sé, que va ser... tots els veïns van estar d'acord i es va trobar, diguéssim, una solució, i a partir d'aquí es fa un projecte que és el que ja entren els professionals.
Correcte.
El que nosaltres dèiem, diguéssim, és que a partir d'aquest esprint i aquesta decisió i els professionals encarregats d'un projecte, l'administració també hauria de tenir un interlocutor que representés a tots els diferents departaments de l'administració, perquè aquella o sigui, la vida d'aquest projecte fos el més eficient, millor, i també respongués a totes les criteris que l'administració volia volcar allà.
Crec que aquesta és una reflexió molt interessant en l'època que hi som, quan hi ha dues trobades electorals en vista, i que seria bo que, més enllà del que expliquem aquí, arribés a oïdes d'aquells que d'aquí un temps tenen l'objectiu, la voluntat de dirigir administracions públiques. Assumpció, jo li agraeixo molt que ens hagi atès, que ens hagi fet aquesta reflexió en veu alta, que compartim plenament i que esperem que algun dia es faci realitat aquesta mena d'ordenació respecte als tècnics.
Sí, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, de gana, bona feina. Fins després. A reveure.
Bona tarda.
Molt bona tarda. I és que posats a no respectar, no és que no respectem els tècnics, és que sovint no respectem ni a la pròpia natura. Hi ha una notícia que ens ha cridat molt l'atenció, i és que la manca d'un protocol de seguretat pel que fa referència a l'albirament de cetacis, balenes, provoca centenars de morts per col·lisió entre vaixells mercants i balenes. La manca d'un protocol. És a dir, hi ha protocol per quan et trobes un tronc d'arbre al mig del mar, que s'ha de fer, però no hi ha protocol per quan et trobes balenes, quan de fet és el seu medi natural. La veritat és que no ho entenem gaire. L'Iris Enfruns és biòloga experta en albirament de cetacis. Iris, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
És difícil d'explicar, que hi hagi un protocol per si et trobes un tronc d'arbre portat per una rial o una riera, i en canvi que no hi hagi un protocol per quan veus una balena, que és el lloc on viu. No s'entén.
Sí, no, la veritat que no s'entén, i és més pel tema que fa tants anys que coneixem que existeixen aquests animals al mar, que encara no hi hagi els medis per poder evitar que aquestes col·lisions passin.
Bàsicament, això afecta a la vida de moltes balenes, perquè bueno, l'article que hem vist se centrava molt en les Canàries, però sembla que no només és en les Canàries, sinó que és en molts altres llocs, que aquestes topades, evidentment, al final acaben provocant la mort i fins i tot, en alguns casos, mutilacions importants.
Sí, a tot arreu on hi hagi una població assentada de cetacis o zona de pas de cetacis, i el tràfic marítim, com pot ser a l'estret de Gibraltar o a la zona entre, a la nostra zona, entre Catalunya i les Balears, tenim aquest tipus de problema. Hi ha certes recomanacions, per exemple, a l'estret de Gibraltar, el 2006, arrel de bastantes col·lisions que van sortir, que es van veure que hi havia diverses col·lisions, la Direcció General de la Marina Mercant, depenent del Ministeri de Foment i amb el Medi Ambient i el Ministeri de Defensa, van crear com una petita zona de protecció, o van dir que seria una zona de protecció de cetacis, on el vaixell reduïa 13 nusos la velocitat, però veiem que no és així. 13 nusos serien uns 24 km per hora, perquè ens entenguem. Però no és així. Per exemple, jo ara fa un momentet he consultat la web una web important d'una empresa de ferris per anar fins a Tànger, i la majoria de vaixells estan entre 18 nusos fins a 42 nusos, que són 77 km per hora.
Buah.
I fa 15 anys que hi treballen amb aquests fast ferris. Llavors, realment, la regulació, veiem que hi pot haver una mínima regulació, però no és suficient.
No, és a dir, tripliquen la velocitat recomanada, és bestial. Escolta'm, clar, reduir la velocitat per tenir més maniobrabilitat i després perquè en cas d'impacte el dany sigui menor.
Clar, exacte, ara no recordo on va ser, però recordo que per una col·lisió amb un cetaci també hi va haver una mort d'una persona, ara no sé si va ser amb el virament de cetacis o amb un fast ferry. No recordo quina part del món era, però va morir una persona. Vull dir, ja no és només el fet de que és un risc pel cetaci, sinó que també és un risc per les persones que van en aquell vaixell.
Clar, és que aquesta és l'altra qüestió de l'altra mirada de la notícia, és que pel propi vaixell, ja no només pels animals, que hauria de ser el principal, sinó pel propi vaixell, provoca, evidentment, danys i pot, com deies tu, provocar problemes a la gent que hi va a bord. Per tant, ja no només és una mesura de protecció pels animals, sinó que és una mesura d'autoprotecció del món de la navegació.
Exacte, és una cosa que s'hauria de mirar realment, vull dir, anem molt tard ja i s'hauria de fer alguna cosa ja, aquesta notícia de les Canàries. El 2014 van fer un grup de treball allà a la zona de les Canàries per un grup de treball de prevenció de col·lisions amb cetacis.
Sí.
I des de llavors ja han passat 5 anys, se segueixen produint col·lisions. Havíem proposat doncs, fer més formació. De fet, quan et treus el carnet de patró a l'escola naval, diguéssim, sí que t'expliquen certes maneres de com aproximar-te o no als cetacis, però sí que hi és en el programa. També es pot proposar doncs, canviar guies de moviments, moure, diguéssim, les rutes dels ferris o reduir la velocitat, però encara no s'està fent res i això, segueixen sortint notícies d'aquestes com la que comentaves.
Això hauria de fer-ho en el cas de l'Estat espanyol, el govern d'Espanya. Vull dir, és un problema de l'Estat espanyol, no és un problema de la Unió Europea, sinó que és un problema, en aquest cas, de l'Estat espanyol, no?
Sí, cada país té les seves regulacions i té les seves lleis de cara als cetacis. Així com aquí a Espanya hi ha un protocol, hi ha un real decret del 2007, vull dir, ja fa uns quants anys que hi és, que diu com aproximar-te als cetacis. Vale. Més, entenc, de cara a les empreses d'albirament de cetacis, que no ens podem apropar a menys de 60 metres, que ho hem de fer de certa manera, mai els pots anar, diguéssim, ni de cara ni per darrere com empaitant-los. Va. Hi ha tot un protocol, el que passa que no hi ha ningú que controli que això es reguli. Ja. A Tarifa, en el cas que és on jo treballo, hi ha molt poques empreses d'albirament de cetacis, la pressió hi és, però sí que és veritat que és molt més baixa que a les Canàries, on hi ha una pila d'empreses que ja superen la capacitat de càrrega que poden tenir les espècies d'allà, i també s'ha vist un estudi amb cap d'olla negra tropical, que els nivells de cortisol, que és el que l'hormona de l'estrès,
són molt
elevats. Han doblat les quantitats, llavors estan Iris, uns animals molt estressats.
T'agraeixo molt que ens hagis reflexionat, ho seguirem. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vull un hort, una casa, vull un llac i vull un camp. Ja no tinc res a veure amb el que hi ha aquí al meu voltant, no. No tinc res a perdre i el que em diguin és igual. Jo només vull ser lliure, amb poca cosa per viure. Sé molt bé què vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fem la vida. En aquesta terra hi muntarem un paradís. En aquesta vida hi he vingut a ser feliç, a ser feliç. Lloc nou que potser mai no hi ha hagut. Vull notar que el món es va fer per ser viscut. Vols venir amb mi i ens posem a construir. Si no fem una casa, serà un palau amb un jardí. I si ens paren l'obra, perquè no tenim permís? Segons com m'emprenyo i me'n vaig a un altre país. Sembla estrany que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.